L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 4 d'octubre, destacarem... Convergència i Unió reclama al Partit Popular que presenti esmenes estratègiques per a les Terres de l'Ebre als pressupostos estatals. Esquerra Republicana de Catalunya qualifica els pressupostos estatals de burla i insult per a les Terres de l'Ebre. El Consell Comarcal del Baix Ebre formalitza la seva adhesió al Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit. L'Institut d'Ensenyament de Camarles en rep estudiants de quatre països amb l'inici del projecte Comenius. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Federació de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre ha valorat els pressupostos estatals pel 2013 que ha qualificat de pèssims. El senador i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va avançar que es presentaran esmenes als comptes amb poca esperança que tinguin èxit. És per això que Bel ha fet una crida als representants territorials del PP perquè presentin esmenes estratègiques per a les Terres de l'Ebre. Bel també ha comparat els comptes amb el Dia de la Marmota, perquè només apareixen obres que es venen repetint des de fa 5 anys, com és el cas de la descontaminació de l'embassament de Flix o la variant de l'Aldea. Ferran Bel.
Flix, essencialment, i l'Aldea. I a partir d'aquí para de comptar. Què està dient això? Està dient dues coses. Primera, que les quantitats pressupostades a l'Ebre són molt minces, no d'ara, No d'ara, perquè hi ha algú que s'apunta. Oh, és que... No d'ara. D'ara i dels últims anys són quantitats petites i són quantitats que després demostra la realitat que no s'executen.
Per la seva banda, la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre ha qualificat els pressupostos estatals per al 2013 de burla i insult per a les Terres de l'Ebre. El president de la Federació, Gervasi Aspa, ha assegurat que els comptes incrementen encara més la sensació de marginalitat al territori que menys s'inverteix i menys s'executa. Aspa va ironitzar amb les partides que hi ha previstes per l'autovia A7, assegurant que serviran per pagar els esmorzars dels enginyers quan visiten la zona i va lamentar que no hi hagi cap dotació per reactivar l'economia. Gervasi Aspa.
Constatar, com sempre, que som el forat negre de les inversions de l'Estat a Catalunya, que mereixem un respecte i aquest respecte no es té de part de l'Estat espanyol envers les nostres terres, que aquests pressupostos continuen sent una burla, un insult, una presa de pèl insuficients totalment. Per tant, la vexació de la gent, de la ciutadania, a les Terres de l'Ebre és constant, que la manca d'inversions i infraestructures sempre ens aboca a ser menys competitius encara i a estar pitjor comunicats, vale? Que això fa més que possible, més que favorable i més que desitjable la independència de Catalunya, sobretot les Terres de l'Ebre, que som el territori més maltractat del nostre país.
Esquerra Republicana de Catalunya va anunciar que farà una oferta a la resta de formacions polítiques i també al PP per pactar esmenes prioritàries per al territori.
Serveis informatius de Mute.
Des de Ràdio Delta, Lluís Abertomeu ens informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre formalitza la seva adhesió al Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit. Lluís Abertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Servei Català de Trànsit signaven ahir un conveni de col·laboració per a l'adhesió al Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit SIAP. Aquest servei, que es va posar en funcionament el passat mes de març, té com a finalitat oferir informació i orientació a les víctimes i familiars en les qüestions jurídiques, administratives i psicològiques que cal afrontar després d'un accident de trànsit. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, la vicepresidenta de Foment de la Cohesió Social, Roser Cavalleria, el director del Servei Català de Trànsit, Joan Arejo, i la directora dels Serveis Territorials d'Interior, Eva Ruiz, formalitzaven l'adhesió en un acte celebrat a l'ens comarcal. Aquest acord permetrà estar al costat d'aquelles persones que pateixen els greuges derivats dels accidents de trànsit, tal i com destacava el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre, signant este conveni que avui signarem amb el Departament d'Interior i més concretament en el Servei Català de Trànsit, és una forma d'estar al costat d'aquelles persones que pateixen aquests greuges i, a més, comprometre'ns a canalitzar tots aquests greuges i aquestes necessitats de suport, ja sigui jurídic, psicològic o d'altres vessants, a través del Consell Comarcal i a través dels serveis socials.
Per la seva banda, el director del Servei Català de Trànsit subratllava que aquest és un servei orientador, Joan Arejo.
Aquest és un servei que és un servei bàsicament orientador, que el que pretén és donar resposta als neguits o les necessitats d'una persona o d'un entorn familiar que hagi patit un accident de trànsit de gravetat. No és un servei terapèutic, és a dir, nosaltres no som els que fem les coses, però sí els que dirigim i orientem a les persones cap als recursos adequats.
Des del passat mes de març, el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit ha dut a terme uns 350 casos a tota Catalunya. Un 6% d'aquests provenen de les Terres de l'Ebre. El CIAP, que ha esdevingut una iniciativa pionera a l'Estat, està creat per tal de donar resposta a la situació de gran vulnerabilitat i desorientació en què es poden trobar tant les víctimes com els afectats d'un sinistre viari.
Des de la Plana Ràdio Teregina ens informa que l'Institut d'Ensenyament Secundari de Camarles rep estudiants de 4 països amb l'inici del projecte Comenius. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Els alumnes de quart d'ESO de l'IES de Camarles estan compartint durant tota la setmana les activitats que han preparat per al projecte Comenius, dels que aquest any i per primer cop han estat escollits per formar-ne part. Els projectes Comenius són associacions d'estudiants i professors que formen part del programa PAP, el programa d'aprenentatge permanent, perquè els alumnes que en participen puguin veure la funcionalitat comunicativa de l'anglès i la seva transversalitat. Així ens ho explicava Olga Bertomeu, la coordinadora del mateix projecte.
El projecte que es tracta, és per tal de que els alumnes vegin que l'anglès no és una assignatura en si, sinó que vegin la seva funcionalitat comunicativa i que vegin que pot ser tractat d'una manera transversal, no? La seva transversalitat, és a dir, que puguin veure que de totes les assignatures que sigui interdisciplinar, no? Que el tema a tractar és l'aigua, seria Waterborne Identities, i tal com diu, doncs és fem tant passat, present i futur de la nostra identitat basada en l'aigua. I clar, i tractaran doncs de totes les assignatures, doncs se faran activitats al voltant d'aquest.
El Comenius que porta a terme l'IES de Camarles és de tipus multilateral, realitzant un intercanvi entre diferents països. Per tal de que s'aprovi l'activitat, l'institut que fa la petició realitza un projecte sobre els temes que aborden. Aquest any la temàtica gira al voltant de l'aigua, però també dels trets diferencials de cada territori.
I has d'haver presentat uns guidelines, que es diuen, no? Unes guies, no? Didàctiques i això. Aleshores, durant el primer semestre d'aquest any es fa un historical portfolio, que és tot al voltant de la història i activitats d'història. Nosaltres doncs ja hem preparat unes activitats al Google i allí els alumnes tenen accés i prepararan una sèrie d'activitats, com per exemple fer doncs un PowerPoint, una presentació de diapositives en referència a la formació d'un delta, per exemple. O després també doncs parlaran sobre la batalla de l'Ebre. Després doncs també hem de fer un biological portfolio, que també s'estan en activitats els professors de biologia, doncs entorn a la importància de l'aigua en l'ésser humà, no? I després també la biodiversitat de la zona, no? L'aigua com fa que tinguem una biodiversitat característica, no?
Cada país que participa de l'activitat forma part d'un Twin Space, una mena de plataforma en la que participen els alumnes i els professors del projecte per tal de realitzar les activitats virtuals i introduir-se al mateix. Aquestes activitats es complementen amb les presencials i aquest intercanvi que portarà també els alumnes i professors de Camarles a viatjar a d'altres països que n'han pres part, com són Alemanya, Turquia, Bulgària o Noruega.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que coincidint amb el pont del 12 d'octubre i també amb la temporada de la sega de l'arròs, l'Associació de Restauradors d'Amposta iniciarà les novenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Manel Ramon.
Doncs unes jornades en les que fins al dia 11 de novembre es podran degustar als diferents restaurants participants menús amb el producte principal del Delta de l'Ebre, com a ingredient central, l'arròs. A la presentació de les jornades que van tenir lloc, els restauradors de la ciutat van voler remarcar la importància de promocionar l'arròs més enllà del territori com a producte gastronòmic de qualitat i les jornades com a atractiu turístic. El regidor de Turisme, Paco Paz, em va dir que la filosofia de les jornades és d'una part donar a conèixer als restauradors d'Amposta i al Poble Nou per la qualitat del seu producte i també de l'arròs. Escoltem el regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz.
Bueno, pues se van presentar les novenes jornades gastronòmiques de l'arròs. La presentació se va fer al mig del Delta, en un entorn meravellós. Unes jornades en què participen més restaurants que les altres anteriors. En total, aquest any són 17 restaurants, entre Amposta i el Poble Nou, i bueno, ja esperem que sigui un èxit. Jo invitaria la gent a que anés als restaurants i que en uns preus mòdics, preus molt competitius, poguessin disfrutar de les diferents maneres de fer arròs que ens faran els 17 restaurants.
Per la seva part, Arantxa Codorniu, presidenta de l'Associació de Restauradors, va voler agrair la bona participació dels restaurants d'Amposta i els del Poble Nou, que s'han implicat en les jornades, i també el suport d'Arròs Montsià i de l'ADO Terra Alta. El president de la Cambra Rosera, Miquel Fàbregas, va remarcar el fet de que parlar d'arròs és parlar d'Amposta, però també de tota la zona del Delta de l'Ebre en la que es conrea aquest producte. Les jornades, per tant, impliquen d'una banda el relleu que pren el sector agrícola de producció de l'arròs a Amposta i d'altra el bon fer dels cuiners i restauradors de la ciutat que han sabut aplicar-hi des de les receptes més tradicionals fins les més innovadores. Recorden, comencen ja mateix i fins al dia 11 de novembre.
Serveis informatius de Mute.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que el passat cap de setmana s'inaugurava a Alcanar l'exposició El Molí Rotatiu, una revolució tecnològica ibèrica, una mostra que conjuntament organitzen l'Ajuntament d'Alcanar i el Museu de les Terres de l'Ebre i que es podrà visitar fins a finals de novembre. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions culturals, ja que en el marc del Mercat Ibèric celebrat al nostre municipi el passat cap de setmana i coincidint també amb les Jornades Europees del Patrimoni, a partir del passat 29 de setembre i fins al dia 25 de novembre, es podrà gaudir al nostre municipi, concretament al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, a la Casa O'Connor, de l'exposició El Molí Rotatiu, una gran revolució tecnològica ibèrica. L'exposició en els seus continguts explica la importància dels molins rotatius en els pobles ibers i es mostra l'evolució des del molí manual fins al molí rotatiu a partir de diferents tipologies de molins i moles localitzades en jaciments de les Terres de l'Ebre. Els plafons d'aquesta exposició han estat produïts pel grup d'investigacions prehistòriques de la Universitat de Lleida i les peces provenen de la col·lecció de materials arqueològics del Museu de les Terres de l'Ebre. Uns molins rotatius, els més antics dels quals estan datats a Europa, al segle V abans de Crist, els que tenim al nostre territori fins i tot podrien ser anteriors, tal i com destacava la conservadora i arqueòloga del Museu de les Terres de l'Ebre, Mar Villalbí. Ella era qui explicava justament aquesta datació i el contingut d'aquesta mostra que estos dies podeu visitar al nostre municipi. Mar Villalbí.
De moment, documentat, o sigui, a partir d'excavació, el que sabem és que el molí rotatori, els primers que tenim de moment documentat, està aquí a la Moleta del Remei, en una cronologia de segle IV, quan en general a Catalunya apareixen en una cronologia. O sigui, aquesta innovació, aquest invent, apareix al segle V, i és dels primers llocs d'Europa on apareix, i se generalitza ja al segle IV. Vull dir que aquí a Moleta tenim ja el moment de generalització d'aquest molí, de substitució del molí manual pel molí rotatori. En aquesta exposició podem veure primer uns molins manuals perquè la gent se'n feia un poc la idea de com eren i què representava en quant a superfície i en quant a treball. Després podem veure un molí rotatori, que ja és d'època ibèrica tot. O sigui, els molins manuals ja en tenim a l'època neolítica. El que passa és que els que ara veurem, se poden veure a l'exposició, tot són d'època ibèrica. I finalment, a l'exposició també podem veure un parell de molins ja del moment romà. És un poc perquè es vegi l'evolució que fa aquest molí, i això acompanya un poc tot el que és l'explicació. Cal dir també que en l'exposició permanent de la Casa O'Connor podem veure el molí rotatori que es va trobar, un fragment, perquè no està sencer, un fragment del molí rotatori que es va trobar a la Moleta de Remei.
Cal recordar que aquesta exposició, El molí rotatiu, una gran revolució tecnològica ibèrica, la podeu visitar al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, a la Casa O'Connor del nostre municipi, fins al 25 de novembre, en horari de tarda de 5 a 8 de dijous a diumenges.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La festa gastronòmica més típica del Delta de l'Ebre. Novenes jornades de l'arròs amb posta.
Del 12 d'octubre a l'11 de novembre, la millor cuina del Delta amb el millor arròs als restaurants d'Amposta i del Poble Nou del Delta.
Organitza l'Associació de Restauradors amb la col·laboració de l'Àrea de Turisme i Comerç de l'Ajuntament d'Amposta.
L'arròs, la llavor d'Amposta. Gaudeix-ne!
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que el punt TIC de Santa Bàrbara dona servei a més de 150 veïns. Les dones i els escolars són els principals usuaris d'aquest servei. Josep Roig.
Quan portem ja més de dues setmanes des de l'inici de les activitats formatives que l'Ajuntament de Santa Bàrbara organitza a través del seu punt de tecnologies de la informació i de la comunicació, la responsable del servei, Mercè Fort, informava de que actualment un total de 159 alumnes participen de les diferents activitats formatives iniciades. Una de les activitats que des de fa 8 anys organitza el punt TIC Planer, conjuntament amb l'Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Jaume Balmes, és la dirigida als alumnes d'aquest centre, que un cop acabades les classes, tant pel matí com per la tarda, poden rebre aquesta formació tecnològica complementària. Escoltem Fort.
Ja el que hem començat són les activitats extraescolars, que és el que venim fent ja des de fa 8 anys, crec ja, que conjuntament amb l'APA de l'escola Jaume Balmes realitzem classes d'informàtica als alumnes de la mateixa escola. Això se comença a l'hora que és igual que comencen les classes, els xiquets, els alumnes de l'escola, i bueno, les classes se realitzen allí al punt TIC mateix, més que res perquè pues, l'aula i això ja utilitzem totes les eines que tenim allí, i les classes són de dilluns a divendres, de 12 a 1 i de 5 a 6. Els xiquets pues, bueno, s'agrupen per edats, per nivells, i pues, bueno, poden tenir l'opció de vindre un dia a la setmana o dos dies a la setmana, depèn de la disponibilitat, perquè ja sabem que avui en dia els crios fan tantíssimes activitats que a vegades és una mica difícil combinar-ho tot. Aquesta activitat dura hasta el final de curs, vale? Hasta els que els xiquets acaben les classes, l'escola, fem horari escolar.
També els dimarts i per sisè any consecutiu han començat ja les activitats formatives continuades per a dones, que s'allargaran fins al mes de maig del proper any.
Després també la formació que ja hem començat també és la formació contínua de dones, que aquesta també ja fa pues, 6 anys que es ve fent, i també que és els dimarts al matí, hi ha un torn de 9 a 10 i mitja i un altre de 10 i mitja a 12. En este cas, pues, bueno, sempre hi ha algú que se vol adaptar o vol entrar en este grup, pues, intentarem reajustar els grups per a donar cabuda a tothom. Aquesta formació també comença al setembre i acaba al mes de maig. És a dir, per això li diem formació contínua, perquè dura tot l'any. Hi ha molta demanda, hi ha molta gent, sobretot dones, vale? Que també tot ho hem de dir, les dones estan superposades en això de les noves tecnologies, i bueno, s'amplia moltíssim el número de dones que volen fer esta formació durant tot l'any.
A part d'aquests cursos i dels específics per associacions com la de Mestresses de Casa o Afamer, el Punt TIC de Santa Bàrbara enguany, i donant resposta a la forta demanda, ha preparat un curs d'iniciació que es durà a terme els dimecres per a aquells usuaris que no tenen cap o pocs coneixements informàtics. Fort també destacava els anomenats cursos de la Tinetaula, una activitat formativa organitzada per l'àrea del coneixement i la qualitat de la Diputació de Tarragona amb l'objectiu de facilitar als ciutadans dels municipis de la demarcació de Tarragona la formació imprescindible per poder treure profit de la societat de la informació. L'activitat, aquesta, consisteix en la realització de dos cursos, Introducció a Internet i Web Fàcil. Cada curs té una durada de 13 hores i mitja i els cursos es realitzen en horari de tarda. Al TIC de Santa Bàrbara, el primer curs, de les 5 a les 6 i mitja, i el segon de les 6 i mitja a les 8.
En la seva crònica des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens parla avui de la jornada de voluntariat a la platja de l'Estany Tor. Dissabte, els voluntaris de Paisatges Vius i totes aquelles persones que ho desitgin participaran en una jornada de recuperació de les estructures dunars i espècies vegetals autòctones a la llacuna costanera. Francesc Callau.
Aquest dissabte 6 d'octubre tindrà lloc una jornada de voluntariat a la platja de l'Estany Tor organitzada per Paisatges Vius amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. A la jornada, que tindrà lloc entre les 10 i 2:15 aproximadament, hi pot participar qui vulgui, i l'objectiu és, tal com ja es va anunciar abans de l'estiu, restaurar el sistema dunar i ordenar-hi l'accés de banyistes i visitants a la llacuna costanera. Eva de l'Amo, regidora de Medi Ambient.
I se tracta d'una jornada que va de les 10 del matí cap a hasta una i mitja aproximadament, on hi haurà uns 25 participants, col·laboradors i voluntariat, que farem diferents actuacions. Primer, per exemple, serà la plantació d'unes 500 peus de 5 espècies diferents. S'instal·larà uns 100 metres de tanca, de manera que, totalment natural, sense fer servir el ciment, perquè clar, seria una mica, no seria massa lògic. I també hi ha l'altra actuació que es farà, serà l'eliminació de plantes invasores. A les dunes de la platja no, quasi bé no n'hi ha de plantes invasores, però a la llacuna sí que hi ha molta canya americana, que serà, pues, també, si tenim prou gent i medis, pues, s'haurà de tallar.
Després de les tasques que es faran aquest dissabte, quedarà pendent el buidat de materials degradats que col·lapsen la llacuna. Aquesta actuació s'inclou dins del projecte 1.000 punts d'aigua d'aquesta entitat, Espais Vius, que pretén crear una xarxa de custòdia de 1.000 punts d'aigua de qualitat al territori per millorar-ne la biodiversitat. L'actuació té un cost de 4.000 euros que són finançats a través del programa Playas Voluntariado i custòdia de la Fundació Biodiversitat d'àmbit estatal. L'objectiu de l'acord és recuperar la llacuna, reintroduir-hi el fartet i el samaruc, dues espècies endèmiques de la zona actualment en perill d'extinció, les quals ja són presents en altres llacunes de la població, eliminar espècies exòtiques de les estructures dunars i plantar vegetació autòctona.
Serveis informatius de Mute.
Les obres de canalització de gas natural a l'Ametlla de Mar han patit un endarreriment per problemes tècnics. Tant és així que les obres, que s'havien de començar dilluns passat, començaran el dilluns dia 8, segons el programa i itinerari previst. Així doncs, els carrers afectats per les obres a partir de dilluns seran el tram del carrer Lluís Companys, que va del Constitució fins al Ramon y Cajal, el tram del Ramon i Cajal des de Constitució fins al carrer del Mar, el tram final del carrer Països Catalans, el tram final del carrer Bruc i el carrer Bahia Blanca. Avui i fins dilluns es restablirà el trànsit dels carrers senyalitzats.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, Amado Cebolla, des de Ràdio Delta, ens informa del derbi entre la Unió Esportiva del Tebre i la Unió Esportiva Sant Jaume. Amado Cebolla.
Arriba el derbi veïnal a la tercera catalana de futbol. El Deltebre rep el Sant Jaume al Camp Nou el proper diumenge a les 5 de la tarda. Un encontre que, a part de ser un derbi i especial, estan en joc 3 punts valuosos. La Unió Esportiva Deltebre perquè vol mantindre a la part alta i la Unió Esportiva Sant Jaume perquè vol recuperar punts el més aviat possible. Baltasar Capera, tècnic del Deltebre, veu el seu equip en projecció i avança que tot està per decidir. Baltasar Capera.
Sant Jaume va guanyar 1-5. Vull dir que, a veure, és un resultat espectacular que ens fa estar alerta tota la setmana perquè el Sant Jaume no ens faci el mateix a nosaltres i que estem alerta i que hem de treure el partit davant.
A Sant Jaume, Antó Flores ha anat recuperant efectius, així ens Abraham, Chupo i Pere, que ja juguen després de les lesions, i Manelet, sempre perillós. El passat diumenge, recordem que va fer un hat-trick. Del partit ens parla també el tècnic del Sant Jaume, Antó Flores.
Nostre, és un equip que li agrada jugar molt, molt a futbol, li agrada sortir la pilota des de darrere, vull dir, jo crec que es veurà un gran partit de futbol el diumenge. Era un partit bastant complicat, el del Teure potser tingui un equip més jove que el nostre, és un equip que li agrada jugar molt, molt a futbol, li agrada sortir la pilota des de darrere, vull dir, jo crec que es veurà un gran partit.
A per totes, Deltebre versus Sant Jaume, tarda de bon futbol al municipal de Deltebre, derbi per excel·lència de dos equips que tenen una molt bona relació esportiva. Arriba.
Des del Canal Ràdio, Domènec Ramal ens parla avui també d'esport i més concretament de curses de muntanya, ja que un any més, el diumenge passat, últim diumenge de setembre, se celebrava una nova edició de la pujada al Montsià. Una pujada que va ser tot un èxit tant de participació com d'organització. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des del Canà parlem avui també de qüestions esportives i per fer-ho mos en referim al gran èxit de participació i també, per què no dir-ho, de desenvolupament de la prova que va tindre la 6a edició de la pujada al Montsià Memorial Francesc Bort-Madro. Una cursa de muntanya que un any més servia també, puntuava per al Campionat de Catalunya de curses de muntanya i per al circuit de les Terres de l'Ebre i que va tindre una participació d'una mica més de 150 participants en la modalitat competitiva amb un recorregut de 31 quilòmetres i 3.600 metres de desnivell positiu i pràcticament 400 persones que prenien part en este cas en la marxa popular amb un recorregut de 18 quilòmetres i caràcter no competitiu. Pel que fa al llistat de guanyadors, cal dir que en categoria masculina es va imposar l'atleta de la UEC Tortosa Ahmed El Kayet, que a més aconseguia la millor marca i nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores 52 minuts. Després d'ell van creuar la línia de meta en segon lloc Kiko Martí, de l'equip Diedre, amb 2 hores 59 minuts, i el germà del guanyador, Abderrahim El Kayet, també de la UEC Tortosa, amb 3 hores i 6 minuts. Cal destacar com a anècdota que aquesta victòria a Alcanar, a Ahmed El Kayet, li servia també per matemàticament proclamar-se campió, tant del circuit català de curses de muntanya com del circuit de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora, i porta ja 4 anys consecutius, va ser l'atleta del Centre Excursionista de Xerta, Ranya de Bats, que també al seu torn establia un nou rècord de la prova, en este cas amb un temps de 3 hores 32 minuts. El segon lloc de la classificació va ser per a Teresa Aguiló, del Club Natació Sitges, amb 4 hores 16 minuts, i en tercera posició, completant el pòdium, Mònica Olivan, del Coll de l'Alba Running, amb 4 hores 26 minuts. Pel que fa a l'apartat local, la cursa va estar renyida pràcticament fins a l'últim moment. Finalment, Juan Antonio Alfara, amb 3 hores 38 minuts, es classificava en primer lloc, com dèiem, de l'apartat local, seguit de Mili Valls, que va entrar a meta un minut després. Completava el podi Albert Esteller, tots tres canareus, evidentment, amb 3 hores 54 minuts. En l'apartat femení, la canareva que s'imposava, de fet, va ser l'única que cobria aquesta cursa, Eva Queralt, de l'agrupació excursionista d'Alcanar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.